A Ràdio Maricel, a cel obert.
I n'hem passat moltes de coses aquest estiu. I les que em poden passar aquesta tardor, fora, dins, a tot arreu. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia, bona hora.
L'alcalde votaria una moció tipus aquesta de Vic per declarar municipi lliure i sobirà, etc etc.
Bé, d'això em sembla que és una moció que s'està estenent pel territori, per tant, no hem de descartar que arribi a l'Ajuntament de Sitges i, per tant, doncs, en aquell moment el ple s'hi haurà de pronunciar.
Mm-hmm. Què faríeu?
Bé, en principi jo no veig... Amb aquest tipus de mocions hi veig dues coses. Una, que de vegades és més un pronunciament polític d'intencions, de desitjos, més que d'aplicació o immediata o d'obligar compliment, per dir-ho d'una manera, perquè la legislació en aquest sentit grinyola. Jo la veig més un tipus de moció ideològica a la qual no m'hi sento incòmode, la veritat.
Amb els matisos que vulgueu, aquesta qüestió ideològica de la cometes catalanitat és difícil d'encaixar en l'equip de govern o no?
Quan es va formalitzar el pacte de govern, es va formalitzar en base a uns eixos estratègics que estan recollits en el pla de mandat. És a dir, en allò que creiem que en aquests 4 anys Sitges necessitava i també en particular l'Ajuntament necessitava, que és aquest canvi, aquesta reconducció cap a la credibilitat de la institució, cap a posar ordre a les finances i, per tant, posar ordre als serveis municipals i garantir aquests serveis municipals. Els partits que formem part d'un projecte nacional, d'una estructura, en aquest cas nacional, més enllà del municipi, sí que vam posar sobre la taula que tot allò que fes referència a aquest àmbit tindríem llibertat d'actuació i llibertat de vot. Perquè el que formalitzàvem, en el fons, en el pacte, era Sitges, no era més enllà. Per tant, i això s'haurà vist doncs, al llarg d'aquest primer any de legislatura, que quan hi ha hagut qüestions que anaven més enllà de l'àmbit municipal, doncs pot haver passat que el govern, els partits que formen el govern, hagin votat distintament. Aquest és el cas que va possibilitar doncs, que Sitges avui sigui un municipi adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, en el qual doncs, el govern, els partits que formen el govern, hi va haver 3 votacions distintes. Hi va haver grups que votaven a favor, grups que votaven en contra i grups que s'abstenien. Però la majoria del plenari, la majoria del plenari municipal, en aquest cas, es va posicionar a favor de la independència.
Fins a cert punt és difícil conciliar la forma del fons en determinats moments de la vida pública en què els portaveus o responsables de l'equip de govern, els membres de l'equip de govern es fan molt públics per la pròpia condició d'algun acte oficial, sigui el que sigui. És difícil conciliar aquesta forma de lloc públic amb un pacte que és més pragmàtic que altra cosa?
Jo sempre he estat dels que he cregut que en política la forma és tan important com el contingut. I intento aplicar-ho en el meu grup municipal, evidentment en la persona de l'alcaldia i en el govern. Pot ser per això que hi hagin grups o persones que pensin d'una altra manera. Però per mi és tan important en política la forma com el fons.
En aquell moment o boca de l'Ajuntament en la interpretació dels segadors, entre la forma, el fons, quina reflexió em podria fer l'alcalde sobre el paper de regidors de l'equip de govern en aquell moment?
Bé, jo crec que el que va passar, que en el fons, doncs, en aquest cas s'està parlant doncs, de si els regidors del Partit Popular doncs, van abandonar el balcó en aquell moment. Jo en aquell moment, sincerament, haig de dir que no me'n vaig adonar.
Estava més pendent del que passava.
Estava pendent del que passava a la plaça, evidentment, de la sortida d'ofici, gaudint de la sortida d'ofici, i en aquell moment particular, doncs, de la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, i no em vaig adonar, va ser després que se'm va comentar. Jo crec que en aquell moment el paper de tots els regidors i regidores en tant que representants de la institució, i en un moment important, com és la interpretació de l'himne nacional, que el pla de mandat recull que doncs, l'himne nacional serà interpretat en aquells moments d'especial rellevància del municipi i la sortida d'ofici, i per tant la festa major n'és un d'aquests moments d'especial rellevància, doncs el lloc de tots els regidors i regidores del consistori era estar al balcó de l'Ajuntament. I així ho he transmès als que no ho van entendre així. Mm-hmm.
Ho veu parlar, doncs, d'alguna
sí.
manera?
Sí, sí.
Cadascú entès les raons de l'altre? O aquí no hi havia, fins a cert punt, raons que valguessin davant la condició de, del càrrec?
Per diguem dir-ho. Que hi va haver punts de vista diferents. Pensem una cosa, també, que en aquests últims mesos la situació nacional del país ha canviat, ha variat, i per tant, doncs, lògicament, això genera doncs bé, punts de vista diferents que en aquest sentit pot arribar a generar tensions, eh? Però jo no mai he volgut perdre de vista en el marc en el qual es va formalitzar el pacte. El pacte de govern diu el que diu, recull els eixos programàtics, els quatre pilars fonamentals pels quals hem de treballar per Sitges, i hi ha un capítol del pacte que parla de la consciència nacional del municipi, de la consciència de país del municipi. Per tant, jo mai he volgut oblidar aquest tema i sempre el poso sobre la taula per recordar-ho a tots els grups municipals que formen el govern i també el consistori, perquè al cap el pla de mandat, malgrat l'hagi votat el govern, en aquest moment és el pla de mandat també que té el consistori.
No passarà això per Santa Tecla?
Aquest seria el meu desig, que no passés.
No penseu en què passi?
El meu desig és que no passi, però la llibertat individual tampoc la... Tampoc és un terreny on tampoc hi puc entrar.
D'acord. Fem valer una frase de les àvies, aquella que diu que si les coses funcionen no toqui res.
Sí.
Si heu tocat el cartipàs és perquè hi havia alguna cosa que no funcionava?
Bé, quan es toca un cartipàs sempre és per impulsar encara més, sempre és per millorar més. De fet, la remodelació del cartipàs parteix de dos punts de vista. Un des del punt de vista més estratègic-polític, recollit en el pla de mandat, entenent que hi ha dos àmbits que calia impulsar encara més. Un és la seguretat, del qual doncs, al llarg de l'estiu hem anat tenint exemples de que realment és un tema que preocupa els veïns i les veïnes de Sitges i que, per tant, preocupa també el govern de Sitges. I l'altre àmbit és el tema de la promoció econòmica. És a dir, la remodelació ha anat fixada en aquests dos àmbits. Què hem fet per això? Per tant, doncs, en primer lloc, concentrar en una sola regidoria tot el que és l'àmbit de la promoció econòmica. Fins ara teníem dues regidories que treballaven el tema, per una banda turisme, consum i comerç, per altra banda iniciatives econòmiques, empresa i ocupació. Ara, sota un mateix paraigües de turisme, empresa i ocupació, hem posat tota la promoció econòmica, perquè entenem que el treball transversal de vegades és més dificultós, i d'aquesta manera, sota un mateix paraigües, podem actuar d'una manera més directa. Després també, en la línia del que dèiem estratègica de la seguretat, hem posat sota la persona del primer tinent d'alcalde la regidoria de governació, amb més atribucions que tenia fins ara la regidoria. Això en el decret de remodelació recullen, i per exemple el comandament de la policia local en aquest moment està a mans del regidor de governació, més enllà d'aquelles competències exclusives en l'àmbit de la seguretat que són exclusives, insisteixo, de l'alcaldia. Aquestes són indelegables. Però això és el que hem fet. Aquest era un criteri, el polític. L'altre criteri era, diguem, més material, per dir-ho d'una manera, i era que els regidors o regidores que estiguessin al capdavant tinguessin amb exclusivitat la gestió d'aquella regidoria, que no la compartissin amb cap altra regidoria. No m'estic referint a la contractació laboral, que en aquests casos els regidors ja tenien una dedicació laboral del 100% o del 90%, sinó a dedicació exclusiva política de gestió en una sola regidoria. Governació per una banda, promoció econòmica sota el nom de turisme, ocupació i empresa, i per altra, mobilitat. I aquesta ha estat la remodelació que s'ha fet.
Per explicar-ho d'una forma molt, molt simple, a partir d'una pregunta també molt de carrer. Passa alguna cosa amb la policia?
No, la situació de la seguretat a Sitges és molt complexa. És molt complexa. Perquè, entre d'altres coses, ens trobem en un municipi turístic, per tant, amb unes puntes de pressió humana i, per tant, també de tensió en el camp de la seguretat que es van reproduint l'any, derivades d'esdeveniments o tradicions i festes, o de temporada pròpiament turística, a l'estiu, etc., primavera, Setmana Santa, Nadal, ponts, etc. I a més li hem d'afegir una altra cosa, que és la complexitat física del municipi. tres nuclis de població: la vila, poble de Garraf, el nucli de les botigues i urbanitzacions.
Jo us ho pregunto entre altres perquè un veí de les botigues, el senyor Eduardo López, ens diu: no hi ha policia local a les botigues de Sitges?
És a dir, la resposta que podíem donar a aquest veí: no hi ha policia local permanentment les 24 hores a tots els barris, no a les botigues, ni a Garraf, ni a la vila, ni a les urbanitzacions, perquè tenim una plantilla que tenim. Evidentment, els recursos són els que són. Sort en tenim de que els podem compartir, aquests recursos, amb la col·laboració amb altres cossos de seguretat, sobretot amb el cos de Mossos d'Esquadra, que és qui té la competència de la seguretat ciutadana. I a més, és que no podem tenir 24 hores al dia patrullant policia a tots els barris. Ho hem de cobrir tot. Evidentment, hi ha entorns de laborals, matí, tarda, nit, etc.
Vacances.
I amb els recursos que tenim, anem fent.
Ui, us ho preguntava perquè fins a quin punt aquest estiu ha posat molt de cara a la paret el cos de la policia o no, des del punt de vista de la percepció ciutadana i la gestió del propi ajuntament en el cos per poder millorar algunes de les qüestions, diguem-ne, del dia a dia de la gestió de la seguretat. Es vagi des dels top manta fins a la vigilància en alguns barris, com ens esmenta el senyor López.
Bé, hem de partir de la idea de que en el camp de la seguretat mai ens semblarà que es faci prou, perquè tots voldríem tenir això que deia, no? Una patrulla de referència o uns agents de referència constantment a tota hora en els nostres barris. Això materialment és impossible i amb la minva de recursos actuals encara es fa més difícil. Aleshores, sí que és veritat que portem uns estius, particularment centrant en els estius, que tenim un cert increment o un increment notable d'algunes activitats al marge de la legalitat que es produeixen a la via pública, que estan sent una situació que s'està complicant a la costa i que no afecta, en aquest cas particular nostre de Sitges, només a Sitges, sinó que afecta a altres pobles del voltant del que és la regió metropolitana de Barcelona i especialment del que és la costa turística. Un d'ells és la venda il·legal. Llavors, per això hi pot haver aquesta sensació de que realment es pugui posar entre l'espai i la paret o assenyalant amb un dit els cossos policials com a únics responsables o únics garants de que realment aquesta situació es pugui solucionar, quan realment la solució a tot això no només és policial, que també ho és, sinó que l'hem d'anar trobant en l'àmbit social. Estem parlant de persones que realment malviuen, es dediquen a la venda ambulant, a la venda il·legal, perquè realment no troben cap altra sortida, que compren aquest tipus de gènere i per tant és seu i per tant tot el que sigui requisar-lo i tal pot convertir-se en una situació complicada de baralla, etc. En fi, diguem que darrere de tot això, més si hi ha organitzacions darrere que controlen aquest tipus de distribució de productes il·legals, més enllà de la solució policial, s'hauria de buscar algun altre tipus de solució social. Llavors la pressió recau en tots els cossos policials.
L'alcalde està satisfet de la feina de la policia o creu que seria millorable o molt millorable?
La feina de la policia actualment seria molt millorable si tinguéssim molts recursos. És a dir, si l'Ajuntament disposés de recursos, de molts més recursos, o qualsevol altra administració, perquè no només el cas de l'Ajuntament de Sitges, podríem dir tot això és molt millorable. Ara, en aquest moment amb el que tenim, clar que és millorable, tot és millorable. Vull dir, quan realment estaria solucionat el tema és quan no hi hagués venda ambulant al carrer. Però realment en aquest moment anem fent una mica amb el que tenim, perquè és que no, poca cosa més.
Si és una qüestió de recursos, el regidor Carretero podrà fer molt més que el regidor Castillo, si és una qüestió de recursos?
Bé, aquí veritablement no es tracta d'una persona o d'una altra la que pugui aportar-hi recursos. Es tracta de la priorització que faci el govern i que facin les administracions. Aquí haig de dir que la seguretat forma part del pla de mandat com un dels àmbits forts que pesen en el camp del pilar dels Sitges de les persones i, vista evidentment la situació del darrer any, el govern ha fet una reflexió i preveu que en aquests propers exercicis hi hagi d'incidir, i si convé abocar-hi més recursos en aquest camp, evidentment traguem-los d'alguna altra banda, perquè no ens enganyem, els pressupostos, els ingressos, els diners són els que són, no n'hi haurà més, al contrari, n'hi haurà menys. Per tant, probablement ho haurem de treure d'alguna altra banda, deixar de fer alguna cosa o fer-la d'una altra manera o fer-la més petita per posar més recursos en aquest cas al camp de la seguretat de la governació. Aquesta és la reflexió que ha fet el govern. No es tracta de la persona que hi hagi al capdavant, sinó de la prioritat política que ha establert el govern.
Dos quarts d'onze, Vox Populi. La figura del director de l'Agència de Turisme ha estat un dels elements que ha pogut condicionar l'anàlisi o el trasllat de Jorge Carretero a governació?
Insisteixo, la remodelació del govern es fa en base a fonamentada que hi ha dos camps que els quals cal treballar, o que cal treballar encara més o que cal impulsar encara més. Vist la reflexió que ha fet el govern d'aquest últim any d'actuació i el resultat, sobretot. Un és la promoció econòmica i l'altre és la seguretat. Cal incidir en la nostra activitat econòmica, no podem perdre pistonada, i poden haver municipis que es passin al davant com a destinació turística. Hem d'estar alerta i, per tant, hem de apartar en aquest camp. Hi ha situacions a la via pública, en el camp de la prevenció, de la seguretat, de la legalitat a la via pública, cal incidir. Aleshores, a partir d'aquí, d'aquesta reflexió, podem buscar, i es poden, a nivell popular, buscar molts caps de turc i molts, molts culpables. No va per aquí. La reflexió va sobre la priorització política en aquest moment que creiem que és necessària a Sitges.
En algun moment heu pensat que es podia trencar el pacte?
No, en cap moment. En cap moment. Perquè el pacte, és a dir, els eixos polítics que es van signar doncs, després de les eleccions municipals no s'han posat en dubte en cap moment, ni s'han qüestionat. Al contrari, s'ha fet uns ajustaments de la persona que havia d'encapçalar la regidoria d'acord amb aquesta reflexió, però no hi ha hagut en cap moment el perill de trencament del pacte. No estem davant d'una crisi de govern, estem davant d'una remodelació del cartipàs. Si hagués hagut una crisi de govern, probablement no estaria parlant amb el to que estic parlant, ni l'escenari seria aquest. Només cal que ens fixem en altres crisis de govern produïdes en el municipi, més enllà del municipi i en altres administracions. Les coses no van per aquí. No van per aquí.
En algun moment hi ha hagut males cares?
No és que hi hagi hagut males cares, però de vegades quan es produeix doncs, un canvi d'aquest tipus i una persona ha estat al capdavant d'una regidoria treballant amb un equip de persones, doncs de cop i volta doncs, haver de fer un canvi, doncs, bueno, no és que produeixi males cares, però sí que un diu carai, bueno, doncs anem a començar una etapa nova i bueno, un s'ha de resituar. És així.
Us pensàveu que hauríeu de fer alguna cosa així?
No, però jo parlant amb exalcaldes anteriors, de Sitges, en aquest cas.
Tots us poden explicar, vaja, un missal sobre això, no?
Exacte. I tots, això al principi, no que ho haguem parlat ara amb aquesta remodelació,
ja,
però a vegades
ja.
Quan reflexionem, quan parlem una mica de la situació del municipi o de la pròpia gestió dels governs, del propi dia a dia...
Bé, algun d'ells us deu dir, jo sí que m'hi vaig trobar, això teu no res. Vés a saber.
La veritat és que tots hem coincidit amb una cosa, i és que quan un creu que cal donar un impuls en un àmbit concret de la gestió del govern, de les polítiques de govern, els canvis fets a temps doncs, sempre són necessaris i interessants. I que, a més, remodelar un cartipàs és una cosa habitual, una potestat de l'alcaldia, per descomptat, i que molts governs s'hi troben. I que, fins i tot, pues, passat un primer any de govern, doncs, fer una reflexió i dir on estem, on te volíem anar, cap on hem d'anar, parem un moment, fem una reflexió i continuem endavant, és molt necessari. És
o sigui que millor fer-ho que no deixar-ho passar.
Jo crec que sí. De totes maneres, això el temps ho dirà.
Suposo que també, si es fa una vegada, deu ser més fàcil fer una segona si fa falta.
I tres.
Perquè ja hi ha l'experiència de la primera.
Jo crec que la legislatura, en aquest sentit, ha de permetre aquests escenaris. No qüestionant el fonament del pacte polític. I si arriba el moment, doncs que també, per les raons que siguin, el pacte polític s'ha de qüestionar en alguns àmbits concrets, doncs no passa res. No passa res. De fet, això, la política és això, també. La política és això.
A casa de molts ha arribat la documentació de l'IBI de l'any que ve.
Dels
valors cadastrals i de, diguem-ne, el preu que s'haurà de pagar el l'IBI de l'any que ve, el valor total, la liquidació de l'IBI de l'any 2013. Creieu que pot costar justificar determinats augments de l'IBI?
Bé, nosaltres, des del primer dia, des del minut zero o minut primer de la legislatura, quan es va precisament fonamentar el pacte de govern i fonamentar el pla de mandat i aprovar el pla de mandat per part del plenari municipal, la revisió dels valors cadastrals és recollida. Per tant, estem seguint el full de ruta que vam marcar al principi, que el govern anterior ja havia iniciat. No oblidem que el Partit Socialista ja havia contemplat en el pla de sanejament anterior, la recuperació de la taxa d'escombraries, la revisió dels valors cadastrals i, per tant, l'augment de l'IBI.
Tot i que Convergència n'era contrària a les dues coses.
No, n'era contrària en aquell moment, dient que canvia, que calia un canvi en la gestió municipal perquè, si no, acabaríem en aquesta situació, en aquest escenari. Això és el que deia Convergència i Unió. Això és el que deia Convergència i Unió en el seu moment. I va estar durant molt de temps, molts mesos de la legislatura anterior, advertint de que ens trobaríem en aquest escenari. Finalment, ens hi hem trobat.
Tot i que en campanya electoral defensàveu, diguem-ne, que encara hi havia oportunitat de solucions imaginatives per poder resoldre l'assumpte, no?
En campanya electoral, el cas nostre, vam defensar en aquell moment que creiem que hi hauria algunes solucions alternatives que no passessin per aquí. Bé, un cop hem pres possessió, hem pogut tenir accés a tota la informació i a tota la situació, visualitzar la situació, la radiografia de les finances municipals, hem vist aquesta era l'única via que teníem a l'abast en aquest moment per poder generar més ingressos que aniran, sobretot, a pagar deute. És a dir, aquesta revisió dels valors cadastrals i aquest augment de l'IBI, potser hi haurà molta gent que podrà pensar anirà, sobretot, a generar nous serveis, nous equipaments, res de tot això. Res de tot això. Sobre la meitat de la recaptació de l'augment de l'IBI, de la recaptació de l'IBI, sobre un 40%, anirà destinat a pagar deute dels governs anteriors. Estarem molts anys pagant deute, perquè, com hem dit sempre, 70 milions d'euros de deute no es paguen en un any, ni en dos, ni en tres, ni en quatre. Estarem molts anys pagant deute.
Fem un pas.
I l'altra part, evidentment, l'altra part, l'altre 60%, anirà a garantir que els serveis municipals puguin continuar funcionant en normalitat. Aquells que són d'obligat compliment per la llei, que hem de prestar com a municipi, i altres, doncs, que voluntàriament, com a municipi turístic, com a municipi, doncs, de 30.000 habitants, amb la nostra idiosincràsia, amb la nostra manera de ser i amb la nostra realitat social, doncs el municipi s'ha volgut dotar i ha volgut prestar.
Fins a quin punt els ciutadans que puguin pensar sobre aquest deute i sobre, òbviament, l'obligació de pagar i d'assumir aquest deute, a continuació poden pensar, bé, algú és responsable d'aquest deute, fins a quin punt l'Ajuntament pot també, d'alguna manera, obrir processos que puguin responsabilitzar o no, i ho diem en el sentit tan planer d'un ciutadà que vegi com li augmenta l'IBI o li augmenten els impostos i pugui pensar, escolta'm, jo no ho he creat tot això i per tant que cadascú assumeixi allò que hagi d'assumir.
Bé, jo sempre he dit, també des del principi, i també ho vaig dir en campanya electoral, ja que abans vostè feia referència a la campanya electoral, que si el govern de Sitges detecta que hi ha hagut algun comportament al marge de la legalitat, algun comportament que és susceptible de ser dut a la justícia o a alguna instància superior, així ho faríem. I de fet ho hem fet. En alguns moments la Fiscalia ha actuat d'ofici. En altres, evidentment, doncs nosaltres hem estat els qui, doncs, una mica hem posat la situació que ens hem trobat a mans, doncs, o bé de l'oficina antifrau o bé de la Fiscalia, de la Justícia en definitiva, perquè examini i digui si realment aquell comportament, aquelles accions, aquelles decisions van ser preses d'acord amb la llei. Poca cosa més ens permet la legalitat. Poca cosa més, eh? Si diem això no és culpa nostra, és culpa dels altres, de quina manera els volem culpabilitzar, escolti'm, la llei no permet.
No, l'ho dic més enllà
la llei
de...
no permet gran cosa més.
D'acord, l'ho dic en més enllà sentit... del renec, per dir-ho així. No.
Tenim dret al renec
tot, tot el que sigui,
i en qualsevol cas a la disputa política i en qualsevol cas a l'argumentació política, al debat polític. De totes maneres, el poble de Sitges, en definitiva, qui és qui té la paraula, doncs jo entenc que davant d'aquesta situació, si arriba el moment, doncs que hi ha hagut alguna situació a la qual s'ha de demanar responsabilitat, doncs el poble de Sitges també electoralment doncs podrà tindre a les seves mans prendre, doncs, una decisió. És que en democràcia poques coses més. I a més els instruments de control que hi ha avui en dia són aquests, no n'hi ha gaires més.
Dues qüestions que d'alguna manera ens porten també a l'àmbit, si no judicial, diguem que d'alguna forma col·lateral, sí que hi és, queden, estem a 18 de setembre, queden aproximadament uns 12 dies, uns 15 dies, perquè es compleixi aquell termini del Sitges Reference i de la marxa de les dependències municipals, i queda també ben poc perquè les treballadores de les llars d'infants doncs, tinguin el judici amb l'empresa per poder resoldre aquesta qüestió dels 300 euros de sou que reclamen i que en el seu dia, per una decisió, etcètera, etcètera, que vostès ja saben sobradament i no cal ara repetir. Per una qüestió i per l'altra, diguem-ne que tot anirà a petar a l'àmbit legal, d'alguna manera. No?
Clar, és que arriba un moment que quan políticament ja has fet tot el que creies que havies de fer o que l'àmbit competencial de la política et permet fer, doncs ja estem en mans de la justícia. Tenim altres casos a Sitges que en aquell moment el posicionament polític ja ha estat un, d'acord, evidentment, fonamentat amb la legislació, amb la legalitat, amb la normativa vigent, i que en aquell moment està en mans de la justícia, que és qui haurà de decidir com es resol.
Això pot tenir conseqüències també per l'Ajuntament?
En alguns casos sí.
En alguns casos sí.
En alguns casos sí, clar. Pot sortir...
Si la justícia dona la raó a les treballadores de les llars d'infants, pot sí, tenir clar. Conseqüències per l'Ajuntament?
Lògicament.
Pot tenir conseqüències per l'exregidor?
Doncs no ho sé. No ho sé. Jo en aquest àmbit no em reservo l'opinió perquè és que no tinc arguments suficientment jurídics, coneixements jurídics com per poder dir si la justícia pot actuar contra el regidor. Però en qualsevol cas... Dic, em reservo l'opinió perquè no ho sé.
Estàvem amb l'IBI i l'alcalde deia, com va dir en el seu dia el regidor Mas, que el 40% anirà per satisfer deute. És fins a cert punt lògic i raonable, per tant, que els ciutadans pensin no, doncs no es faran grans coses.
No, és que no se'n faran.
No, siguin, no se'n faran.
Això ho vull deixar molt clar. S'ha acabat aquella època dels grans equipaments, de les grans obres, sense fre. Tot això s'ha acabat. Estem en un estadi de manteniment, de salvaguardar els serveis públics bàsics, primaris, perquè la situació és aquesta. Evidentment, lligat amb això, nosaltres no hem volgut deixar de cercar inversions, cercar projectes interessants per Sitges, que jo crec que en la segona part de la legislatura ens trobarem en una zona, en un estadi, en el qual podrem anunciar doncs l'establiment, l'arrencada d'aquests projectes. Alguns seran públics, altres seran privats, altres seran públic-privats. Que és la via amb la qual estem treballant. Però aquella època de grans equipaments i d'un continu d'inauguracions, inauguracions, això de moment ha passat a la història.
Puc deixar anar dos globus?
Endavant.
I si us voleu agafar, i si no, digueu, mira, aquest globus està...
Si no els deixem, està no els deixem volar i no passa res.
Algú té interès en el camp de futbol d'Aiguadols?
Sí.
Sí.
Sí, sí. I en altres terrenys del municipi.
Algú té interès en el parc aquàtic?
Sí. Sí, sí. I no d'ara a l'última hora, és a dir, des del principi de la legislatura que han vingut empreses, han vingut persones del sector privat amb idees, amb propostes per fer projectes interessants a la zona de l'aquàtic, a la zona doncs, del camp de futbol d'Aiguadols i en altres terrenys públics i privats del municipi, a la Plana Oest, als dos sectors de Santa Bàrbara, etc.
Empreses de certa volada?
De certa volada i de menys volada, no sé.
I de menys volada,
sí, sí.
Però quan dic de certa volada, tinguem
sí.
Algunes empreses...
I del municipi, eh? I de fora del municipi.
O sigui que allò del camp d'Aiguadols, que gairebé, no direm el mateix projecte, eh? Però aquell interès que hi havia hagut pel camp d'Aiguadols, que després, diguem-ne... Es va perdre, ara torna bé inversors que veuen en Aiguadols
un
lloc per fer alguna cosa.
Un lloc per fer alguna cosa interessant que no hem... vull deixar ben clar que ha de ser interessant per l'inversor.
Com que ara ja teniu el globus a la
però
mà.
Però sobretot ha de ser interessant pel poble de Sitges. A la línia del pla de mandat i a la línia del que volem que sigui, diguem, el futur des del punt de vista més estratègic del nostre municipi. I, evidentment, complementari o a nivell de o complementari o a nivell de convivencial, amb el que és el PIB del municipi, amb el sector turístic.
D'acord, podem no és un projecte immobiliari.
No.
No.
No perquè el planejament no permet,
Ni mig.
No permet el planejament, no permet. Aquesta és la diferència amb la legislatura anterior, La legislatura anterior havia sonat algun tipus de projecte relacionat amb el món immobiliari en aquella zona.
O qui convivia, com a mínim.
O qui convivia, com a mínim. Ara no ens trobem en aquest estadi.
És a dir, que es tractaria d'alguna cosa relacionada més?
Ui, propostes n'hi ha moltes.
D'acord.
N'han vingut diverses, eh?
Difusió de valors, de taula, lleu, tal.
Estan sobre la taula i s'ha de veure què concorda amb el planejament i què concorda amb el futur estratègic del municipi. Per tant, bueno, estan sobre la taula i ja ho anirem veient. Per això li dic que jo crec que la segona part de la legislatura serà la part on es podran desenvolupar, si van per aquesta via, aquest podria ser un projecte, però altres. Perquè el bo i l'interessant de tot això és que els inversors, les persones que mouen activitat econòmica, les empreses, no han deixat de creure en cap moment en Sitges. I això és important. Continuem posicionats. I aquesta és una de les coses que hem de vetllar a l'Ajuntament, que aquesta posició que tenim no la perdem.
Us anava a dir, a veure quina paradoxa, a veure si creuran més des de fora que des de dins.
No, perquè des de dins també tenim propostes.
No, però ho dic perquè des del punt de vista...
Però vull dir...
Però dic, des del punt de vista ciutadà, en aquest moment de cert... qüestionament de com està funcionant la neteja, de com estan funcionant, de veure una certa sensació dels top manta, els comerços també enfadats, les terrasses en algun moment que també estan motiu de qüestionament, hi ha una certa sensació, diguem-ne, que no estaria en aquest sentit tan d'acord amb la percepció que hi ha des de fora de que Sitges es poden fer encara moltes coses i que és un municipi amb projecció, etc.
Sap per què? Crec jo. Perquè realment són dues realitats que s'estan esdevenint a Sitges. És a dir, realment aquest estiu Sitges no ha estat net. És una realitat. Realment a Sitges hi ha hagut problemes de convivència a la via pública pel tema de l'ordenació pròpia de les terrasses, de que en alguns moments s'han doncs, sobrepassat doncs, els límits que tenien marcats, etc. No? I evidentment hi ha hagut, això és una realitat, són coses que han passat i que l'equip de govern n'hem pres nota i que treballarem, posarem tots els esforços perquè no es torni a repetir un estiu com aquest. Això és cert, però també és cert que l'Ajuntament està rebent en aquest moment propostes d'empresaris, d'inversors, de Sitges mateix i de fora, i quan dic de fora vull dir de fora de Sitges però de fora del país fins i tot, amb què veuen a Sitges com un lloc on s'hi poden fer coses interessants que poden ser, insisteixo, que és una de les coses que posem sobre la taula, bones per al municipi i, evidentment, bones pel propi negoci que s'hi vol desenvolupar.
Quan han vingut, us heu cregut el discurs, però us han semblat persones, diguem-ne, serioses, creïbles, confiables?
Sempre un ha de ser molt caut, molt prudent, quan li posen sobre la taula qualsevol tipus de projecte. Jo, com que tinc una especial mania en mirar-me les coses amb la lletra petita i amb tranquil·litat, doncs la prudència, intento fer-ne una virtut, doncs aleshores mirem totes les lletres, petites, grans, i sobretot que allò que ens proposen s'ajusti a la legalitat.
Alguna d'aquestes qüestions us ha cridat molt l'atenció?
Bueno, hi ha algunes que sí, altres que no, però...
Dic per alguna cosa allò de dir, mar de Déu, quina exageració, o no?
No. És que suposo que també estem en un estadi que
ja no
que
saps
idees de bombero que dèiem abans, no? Potser n'hi ha poques perquè les possibilitats també són més limitades.
La zona de l'Atlàntida forma part també d'aquestes idees de futur?
Sí. Aquí haig de dir que estem pendents del dictamen famós de la Comissió Jurídica Assessora, que esperem que un dia o l'altre...
Pensarà, ja no cal que arribi perquè s'ha acabat la temporada.
Esperem que un dia o l'altre arribi, bueno, però ha acabat aquesta temporada o està acabant, però en venen d'altres, vull dir, de temporades. Vull
sí, de tota tant, manera, em sembla que pocs números hi havia, no? Perquè l'any que ve seguís, i no sé si el 31 de desembre d'aquest 2012 ja
és tancat. Jurídicament és tan complexa, jo ja no m'atreveixo a dir res més. Ja. Jo m'espero... El govern ens esperem que sapiguem el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i més a més el que hem dit, que en paral·lel estem treballant amb la propietat, doncs bueno, aquestes possibilitats que hi pugui haver d'una reconversió del negoci dirigit cap a una altra banda, que pugui fer possible la convivència amb el propi negoci, pròpia activitat, amb la zona on està ubicada, que és una zona protegida, no ho hem d'oblidar, i que a més amb la convivència amb el club de golf, amb els veïns de Can Girona, amb els veïns de Terramar o Vinyet, bueno, tota la, diguem, les molèsties ocasionades en aquests últims anys en tota aquesta zona.
Allà hi ha una idea de ficar el com relacionat amb el lleure?
Seria interessant que anés per aquesta línia, sí. És que a primera línia de mar, què podem fer si no que sigui l'àmbit del lleure, no? I relacionat amb el turisme.
Defineixo una mica més. Amb el lleure diurn o amb el lleure nocturn?
Amb dos, potser, no ho sé.
Amb dos, potser.
No ho sé. En aquest moment poden haver moltes situacions.
El nocturn pot ser, però pot ser d'una altra manera que el que és ara?
Evidentment, quan dic nocturn, se m'entengui, estem parlant de que una situació que no torni a generar les molèsties, les problemàtiques que ha generat aquests últims anys, perquè si no, que es quedi l'Atlàntida com està. Si hem de fer una altra cosa per fer el mateix, no val la pena que ens trenquem tant les banyes, no? Ja... aquesta seria la idea, però això hem de veure en quina situació estarà. Però això ja s'ha explicat, no? I la regidora d'Urbanisme ho ha explicat, que aquesta és la línia amb la qual ens agradaria, doncs, trobar-hi un punt d'encontre que seria bo per tots.
Hi ha un diàleg amb la propietat?
Sí, sí. Però també hi ha un diàleg a través dels jutjats, eh? Vull dir, no ho oblidem, eh? És a dir, pot haver un diàleg, però aquest diàleg evidentment està condicionat perquè estem els jutjats.
Si no, no ho sé. Per tant, en l'hotel de l'Avinguda Sofia, que està als jutjats, valdria la pena el diàleg o no hi ha diàleg?
Nosaltres sempre hem estat oberts al diàleg. El que passa que si el diàleg, la propietat entén o la promoció entén que va a través dels diaris, a través dels mitjans de comunicació, amb cartes dirigides a l'alcalde, a la regidora, amb cartes amb un contingut dur, acusador, i també finalitza amb una querella criminal en contra la regidora d'Urbanisme i en contra l'alcalde, home, quin diàleg hi pot haver aleshores? És difícil, eh?
Molt difícil. Allò sí que està ben encallat, eh?
És molt difícil.
No es desencallarà. El desencallador...
Nosaltres ja ens hem posicionat en aquest assumpte i...
Però no hi ha hagut més moviment, eh?
I l'opinió de l'Ajuntament ja el coneixeu i està fonamentat amb la normativa i amb la legalitat urbanística i d'aquí no ens mourem.
Per tant, això pot durar... Bé, el que duri.
El que duri. També depèn molt de la mateixa promoció i de la mateixa propietat de l'edifici. I si ells reconsideren la seva posició, si ells doncs tenen ganes d'obrir l'establiment, nosaltres no hi posarem traves, al contrari, ja ho hem dit sempre i ja està. Em sembla que jo sobre aquest tema ja hem dit, però no hi ha cap novetat.
Més que explicat. Terrasses i aquella certa sensació, també, Vox Populi, de qui paga més té més i qui no paga més no té tant.
No, paga més qui té més superfície de Terrassa i paga menys qui té menys superfície. No hi ha més, eh? Si algú hi ha vist alguna altra lectura, doncs ho lamento molt, però no hi ha hagut més. Sí que és cert que la inspecció de les terrasses l'hem d'intensificar, perquè realment...
És a dir, doncs, el que és cert és que hi ha algú que no ha complert massa...
Bé, hi ha hagut això era, vull dir, era públic i notori, on podia circular pel carrer i fins i tot veure les marques que hi havia a terra dels límits de les terrasses superats. No?
Però vull dir, com que públic i notori són a vegades moltes...
Vull dir, que de vegades també es produeix, que de vegades no és una responsabilitat absoluta
de
l'establiment, perquè de vegades el client, per estar més còmode, en retira la cadira...
Allò que hem fet sempre, que hem fet...
Per estirar les cames...
Que sigui.
Érem quatre prenent un cafè
i hem acabat 15.
Quatre o cinc més i llavors s'ha obert més... Bueno, de vegades aquestes coses passen, però insisteixo, hem d'intensificar la inspecció. Aquesta és la nostra responsabilitat.
Heu passat pels museus?
Sí.
I què tal?
Va avançant. A més, des de que doncs, es va aprovar el pressupost del Consorci i es va aprovar doncs, ja per la Comissió Territorial de Patrimoni, etc., s'ha accelerat el que estava, diguem, en un ritme cert alentit, doncs s'ha accelerat per intentar doncs, que complim amb els objectius que teníem, que és que el cau Ferrat pugui obrir abans de l'estiu i abans de Nadal, estic parlant del 2013,
sí.
I abans de Nadal el Maricel de Mar i la Casa Rocamora. Van a bon ritme ara les obres, la veritat és que van a bon ritme. És fàcil de veure perquè veureu sempre la grua amb dansa.
Sí.
Per tant, és un bon senyal.
Aquesta grua, que serà un senyal d'identitat d'un període també.
Sí, perquè les fotografies que s'han fet de l'Skyline aquests dies, aquests mesos últims, incorpora la grua.
Estem arribant a final d'any i, per tant, temps també per plantejar el pressupost de l'any que ve. A partir de les argumentacions que ens heu deixat, vaja, no cal tenir massa llums com per apuntar que el pressupost de l'any que ve és probable que sigui més restrictiu que el d'aquest any.
Dependrà, si em permeteu que ho digui així d'una manera molt simple, una mica de les transferències també de les altres administracions. Nosaltres sabem que recaptarem com a ajuntament una mica més degut doncs, a l'augment que es produirà en l'IBI derivat de la revisió dels valors cadastrals. Però
això està segur,
aquest augment, que gira al voltant, em sembla, de 2 milions d'euros, és molt poca cosa. És molt poca cosa i anirà a pagar deute. Vull dir que, per tant, una mica de les transferències que hi puguin haver de les altres administracions, que ja sabem que, que seran molt limitades i inclús poden minvar, doncs ens trobaríem un pressupost, creiem, pel que deduïm ara de aquest principis de setembre, molt similar al pressupost operatiu de l'any anterior, que girava entre els 30 i els 40 milions d'euros. Per tant, què hem de fer amb aquest pressupost? Pagar deute, insisteixo. A més, només un detall, derivat del pla d'ajust, l'Estat ens obliga a pagar deute primer que pagar les nòmines dels treballadors municipals. Això és molt gros, Això és molt gros.
Sí, però com li vam dir amb el regidor Jordi Mas, també ho va votar Convergència i el govern.
Però és gros.
I tant, si és
gros. És
gros,
gros. Encara que ho votessin els nostres allà, igualment és molt gros, perquè per nosaltres se'ns fa molt difícil això, amb la situació que passen doncs, a
per tant,
els treballadors.
Aquells que a vegades,
però, ens trobem aquesta paradoxa.
Aquells que fan valer moltes vegades, és que salven primer els bancs que les persones, doncs a vegades els hi donen raonaments per pensar d'aquesta forma.
Jo ho entenc i fins a cert punt ho comparteixo. Mira què li dic, fins a cert punt ho comparteixo. Però, realment, això ens fa moltes dificultats.
Com totes altres institucions, l'Ajuntament està obligat a pagar primer els deutes que a pagar el personal.
És deutes així? Dels bancs.
Deutes dels bancs, sí.
Ens hem acollit amb un pla d'ajust que va per aquesta línia. Per què ho deia, això?
Ho dèieu pel pressupost de l'any que ve i com, d'alguna manera, bona part del pressupost també es destinarà a satisfer, precisament.
I la resta, el plantejament que fem és, primer, no deixar de prestar aquells serveis obligatoris que hem de prestar per llei. Neteja, enllumenat, mercats, biblioteca pública...
Gestió de residus, equipaments esportius...
A partir d'aquí...
Us volen saber, rei de bases
del
règim local
de l'any
85. Municipios superiores a 20.000 habitantes. S'hi afegeix tot això.
Després, aquelles competències que pel nombre d'habitants i per la idiosincràsia de Sitges, doncs també diu la llei que ens podem dotar. I finalment aquelles voluntàries que hem volgut tenir, jo sempre poso l'exemple doncs, de la promoció turística, perquè evidentment no entendríem Sitges, un municipi on el municipi no vetllés per la promoció del propi municipi per generar activitat econòmica turística. Un cop hem fet això, ja no queden ni cinc, o més ben dit, no queden ni cinc amb les obligatòries algunes més. Per tant, bé, ens haurem de veure enginyar de quina manera podem continuar prestant tot allò voluntari que estem fent. Citaré un exemple, per exemple, molt gràfic. L'aportació que fa el municipi en el Festival de Cinema Fantàstic, Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Això és voluntari, ho fem perquè volem. L'Ajuntament de Sitges ha de deixar de fer aportació en el festival, cosa que voldria dir que perdríem el festival, s'aniria de Sitges. Hem de deixar de fer-ho? El govern creu que no. Però hem de buscar de quina via, en quina manera... nosaltres ho podem finançar, podem fer-hi aportacions, perquè realment no ens toca fer-ho i realment aquest és un exemple clar d'una cosa que volem fer i que en el pressupost ens fa tremolar molt, se'ns fa difícil poder-ho pressupostar quan un cop ja hem pressupostat tot el bàsic que hem de fer.
Viviu l'època aquella del que toca i el que no toca?
Sí. El que toca o el que no toca, el que és imprescindible i el que no ho és, el que és necessari i el que no ho és i sobretot el que és social i el que no ho és. Aquí sí que tenim molt clar el govern de Sitges que una de les prioritats és la social. És a dir, tot allò que pugui ser prestar serveis a les persones directes, a les famílies, en l'àmbit social, no escatimarem esforços ni pressupost perquè no hi hagi ningú ni cap família que quedi endarrere, més endarrere de la situació en què estem.
I teniu la sensació que aquest missatge tan contundent que heu dit des del primer dia, des del punt de vista també a vegades del carrer, no és captat amb la mateixa contundència?
Pot ser qualsevol missatge polític.
Arran del rusc, arran de les llars d'infants, arran de tot això?
El rusc és l'exemple clar d'una mala gestió d'un servei social. Nosaltres ens hem vist obligats a tancar-lo, dient que la nostra intenció és recuperar-lo al llarg de la legislatura, perquè el deute que hi havia l'ofegava i l'empresa va decidir marxar.
Sí, una explicació que també s'ha dit amb altra.
No hi ha hagut una decisió de dir nosaltres que tenim un discurs social, de justícia social, perquè ens ho creiem de veritat, tanquem el rusc. No. L'hem hagut de tancar derivat d'una gestió anterior dels que es deien socials, però resulta que no ho era. Igual és el mateix estadi les llars d'infants, però les llars d'infants estem garantint que obren cada dia, que puguin aixecar cada dia, que puguin obrir, perdó, la porta cada dia.
Són les 11. Alcalde, gràcies, bona Santa Tecla.
Bona Santa Tecla a tothom.
I tornarem passat al festival. En 5 minuts tornem a ser aquí.